Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. A partir de dijous, la mascareta deixarà de ser obligatòria al carrer. Ho ha anunciat aquest divendres per sorpresa la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Ho justifica dient que ara les dades de la pandèmia n'avalen la retirada.
Dijimos que sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Eso es lo que está pasando. Llevamos ya 3 semanas en las que todos los indicadores están descendiendo.
Ha estat un anunci inesperat perquè aquesta mateixa setmana la ministra va defensar que encara calia mantenir-la. La retirada de la mascareta al carrer s'aprovarà al Consell de Ministres de dimarts i la decisió entrarà en vigor dijous segons el mateix ministeri. Malestar i petició d'explicacions dels grups del Parlament a Laura Borràs per la seva gestió del cas Juvillà. La presidenta de la Cambra Catalana encara no ha explicat per què dijous el ple va votar mantenir l'escó al diputat de la CUP sense saber que el Parlament ja l'havia donat de baixa des de divendres passat. En un acte a Vilassar de Dalt, al Maresme, Borràs ha dit que explicarà la seva versió la setmana que ve.
S'ha dit moltes coses, s'ha intoxicat molt en el moment oportú. La setmana vinent jo pugui donar aquestes explicacions, perquè quan es fa el que un està convençut de fer, sempre pot sortir a donar explicacions i donar la cara.
A Madrid, la votació de la reforma laboral al Congrés té tots els números d'acabar judicialitzant-se, mentre el PP amenaça Meritxell Batet de portar-la als tribunals si es nega a repetir la votació. Un jutge de Madrid ha obert diligències per la denúncia d'un possible delicte informàtic. El PSOE acusa els populars de comprar el vot dels dos diputats d'UPN Díscols, que seran expulsats del partit. Del territori, familiars de residents morts per Covid-19 a la residència de la Fundació Fiella de Tremp estudien personar-se en la causa judicial. Volen endurir l'acusació d'homicidi imprudent que la Fiscalia ha formulat contra dues responsables, exresponsables del centre on van morir 64 persones. I de les notícies del món, la Xina dona suport a Rússia en contra de l'expansió de l'OTAN. Xi Jinping i Vladimir Putin estrenyen relacions en plena crisi d'Ucraïna amb una trobada presencial prèvia a la inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. L'eix Pequín-Moscou viu els seus millors moments, ha expressat Putin, que també ha tancat un acord per subministrar més gas rus a la Xina.
Pel que fa a les nostres relacions bilaterals, s'estan desenvolupant de manera lineal amb l'esperit d'amistat i associació estratègica i han assolit un nivell sense precedents. Són un exemple de relacions honestes que ajuden les dues parts a desenvolupar-se i donar-se suport mútuament al mateix temps.
I ara us parlem de l'actriu australiana Kate Blanchett, que rebrà el Premi Goya Internacional. Això serà dissabte que ve a València, la gala dels Goya, en què per primera vegada es concedirà aquest premi. Es tracta d'un nou reconeixement de l'Acadèmia del Cinema Espanyol per a personalitats que contribueixen al cinema com a art, que uneix cultures i espectadors de tot el món. Segons l'Acadèmia, Blanchett és una figura extraordinària del cinema mundial i una actriu que ha interpretat personatges inoblidables que ja són part de la nostra memòria. Kate Blanchett es posarà aviat sota les ordres de Pedro Almodóvar en el que serà el primer llargmetratge del director manxec en anglès. Esports, el Barça deixa en mans de Xavi la decisió que Ousmane Dembélé torni a jugar i així li han transmès el tècnic blaugrana en les converses que la directiva i l'estructura esportiva han tingut amb ell. L'entrenador del Barça és partidari d'aixecar el càstig a Dembélé per tenir un futbolista més i per la gestió del vestidor. A la Lliga de Primera ha jugat aquest divendres, Getafe 3, Llevant 0. També s'han sortejat les semifinals de la Copa, Rayo Betis i Atlètic de Bilbao, València. També s'ha fet la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, en què participen 6 catalans, que era el Castellet i Ander Mirambell, han estat els banderers de la delegació espanyola. Portugal i Rússia jugaran la final de l'Europeu masculí de futbol sala. A les semifinals, Portugal ha guanyat Espanya per 3-2 i Rússia ha derrotat Ucraïna també per 3-2. Aquest dissabte, semifinals de la Copa masculina de waterpolo, Atlètic Barcelona-Barcelona i Sabadell-Terrassa. A la Lliga de Campions femenina, Ètnico Sabadell de l'anada dels quarts de final. També aquest dissabte comença la Lliga Europea Femenina d'Hockey Patins i tenen partit al Palau, el Cerdanyola i el Voltregà. I l'Osca Granollers a l'Asoval s'ha ajornat per casos de Covid-19 a l'equip vallesà. El Barça rebrà el Logroño.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
És un llibre que sortirà a la venda el 28 de febrer.
Exclusiva avui al suplement.
Sobre l'extrema dreta a Catalunya i Europa.
O sigui, ara ja és l'extrema dreta a Europa, amb la qual cosa tu ara, que només estaves amenaçat pels nazis de per aquí a la vora, ara també et vols buscar problemes amb els nazis de tota Europa.
Ah, exacte. Ves que d'aquí ve la cosa. Jo des de 2015, com que aquí no m'estimen gaire, doncs haig de marxar, i des de llavors que estic voltant per Europa, i per ara encara no he cremat cap altre país.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Intentarem que duri.
Ja. Yeah.
Alexa, Catalunya Ràdio.
Hola, escoltes Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio és el teu matí.
Escolta i cant.
Moltes cançons.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Catalunya Informació.
Hem arrencat aquest nou bloc de notícies.
Catalunya Música.
La relació amb la música clàssica.
I ara també els podcasts de Catalunya Ràdio disponibles a Alexa. Només cal que diguis Alexa, Catalunya Ràdio Podcast. Seguim a la finestra indiscreta.
La teniu, no? La teniu, no? La teniu o no la teniu?
1941, no?
Exactament. William Spielberg marxa 1941.
Aquest el Faustó, de si estaria ara... Bé, està saltant sobre les taules ara mateix.
Bueno, aprofito per recordar que avui celebrarem els 90 anys que fa d'aquí uns dies John Williams i que farem un audiovisual macro fantàstic i un final de la finestra indiscreta de fotre's a plorar, eh?
Apoteosi. Serà cap a les dues de la matinada, després arribarà l'audiovisual de 2 a 3. Ara hem començat tot just la una, per tant, moment de resoldre la banda sonora. Anem,
sí,
a què passa?
Ja tinc la meva pel·lícula favorita d'esports,
va?
Ah. D'acord, no?
La vols dir ara? La vols dir, va, sobre
el
la billar, música.
Val? El billar és un esport.
Robert Rosen?
Robert Rosen, el buscavides, però doble amb El color del dinero de Martin Scorsese. Sí.
Em fa la pilota.
No.
És que les dues estan molt bé.
Sí. Paul Newman, lo siento. No. Està claríssim, eh?
Claríssim. No sé si tan claríssim ha estat la banda sonora Enigma aquesta setmana, o si ho ha anat una mica perduts. La DC sempre pateix molt i avui em sembla que avui la farem patir, però jo crec que la traurà perquè les pistes...
No, segur que no. Segur que no, ja t'ho dic.
Com es cura en salut, eh? Vinga, va, anem. La pel·lícula era aquesta.
Y esta gente sale morirá congelada.
A ver... ¿Qué estupidez es esa?
No es una estupidez, ¿vale? Mire, la tormenta va a empeorar y la gente a la que sorprenda morirá congelada.
¿De dónde has sacado eso?
Mi padre es climatólogo, trabaja para el gobierno.
¿Y qué sugieres que hagamos?
Que nos quedemos aquí, nos mantengamos calientes y esperemos a que pase.
La nieve se está haciendo más profunda. Nos quedaremos aquí atrapados, sin comida.
Es un riesgo, sí.
Un riesgo innecesario.
La Desi se estruja el coco, pero no pateixes, Desi, que no era... Ni el tall ni la música són les pistes són sobretot el que jo crec que ha de fer que la gent ho encerti, no? La primera pista era superòbvia la setmana passada, perquè deia hem obert el programa amb una pel·lícula del mateix any. Bé, havíem obert amb Entre Copes, que era del 2004, per tant, ja podíem anar a buscar pel·lícules del 2004. Un director que seria notícia el dia de demà. Per tant, aquesta setmana... estrena pel·lícula aquesta setmana i, vaja, acabo de directament dir el títol de sí, per tant, espero que l'encertis.
Bueno, és de Roland Emmerich, però no m'he perdut, amant.
Un director serà notícia el dia de demà.
Ah, dos...
El dia de mañana.
Ah, estava pensant en totes les pel·lis que té, que són anys, que són com...
10.000, 2012...
Estava pensant en això, sí.
El dia de mañana era la banda sonora, però he de dir que la vaig escollir perquè la vaig estar revisant per Moonfall aquesta setmana i vaig dir, hòstia, que maco és aquest tema, Uri, posa.
Quina llàstima que a vegades bandes sonores molt maques pertanyin a pel·lícules que no se les mereixen.
Però és curiós, perquè hi ha pel·lícules d'aquestes d'aventures i Gel, Máximo Riesgo, Límite Vertical, tenen bandes sonores meravelloses, I aquesta és una més. La segona pista deia un bomber combatent el gel, perquè el prota era Dennis Quaid, va fer de bomber a Frequency, te'n recordes?
Sí, me'n recordo.
La ràdio... Però sí que te'n recordes. Bé, doncs, aquesta era la banda sonora Enigma.
Com... Un bomber, dice el tio.
Un bomber. És que hi ha un altre bomber després. Ja veuràs. Com ha anat el tema?
Ha anat molt bé. El Frequency, el Dennis Quaid, tot això ha funcionat, però alguns han respost una cosa que encara no ha sortit.
Val.
I que té a veure amb François Truffaut, no?
Sí, sí,
val, molt bé. Tenim 32 encertants. Per tant, el CD, el DVD i el llibre, Desi, estan en les teves mans per anar a parar a... Qui de l'1 al 32, els que han encertat el títol de la pel·lícula?
Doncs el 32.
El 32, senyores i senyors, és... Ja puc dir-ho?
Sí.
Pedro Asensio, felicitats!
Moltes felicitats.
Felicitats, Pedro
Asensio. Felicitats. Sumeu 2 punts si encerteu, 1 punt més la pregunta suplementària.
Que això és a més, i per tant no té res a veure amb el triple premi, eh?
Efectivament. Això és per la classificació final. Quin altre bomber, Desi, del futur, però del passat, es posaria les mans al cap amb aquesta pel·lícula?
Ai, Alfons, no
sé. Però si ha dit François Truffaut abans, doncs seria el Guy Montag, o Oscar Werner, de Fahrenheit 451, clar, una pel·li del passat, però en realitat passava al futur.
Al futur, exacte.
I què passava el dia de mañana? Que s'escalfaven cremant llibres tota la pel·lícula. I crec que aquest senyor li agafaria un cobriment, home. Sempre estava claríssim, eh?
Ara ho posaré més facilet per proposar el nou concurs de la setmana que ve. Teniu 7 dies des d'ara mateix fins divendres de la setmana que ve per dir-nos el títol correcte d'aquesta pel·lícula.
Adiós.
Deteneos, Beatriz.
Me he ido aunque esté aquí. No hay ningún amor en vos. No, dejadme ir, por
Beatriz,
favor. Os he dicho que me voy.
Quedemos antes amigos.
Tenéis menos miedo de ser mi amigo que de combatir con mi enemigo. No está probado que es el peor de los villanos al calumniar, despreciar y deshonrar a mi prima. Si yo fuera hombre, la vengaría.
Aquesta és la música, escolteu-la bé. Us dono una pista, val? D'acord? És curiós pensar que Batman, Neo, la mare de Mary Poppins i Ava Gardner es trobessin un dia a una villa pròxima a Florència. És una pista desalmada, però és veritat, és veritat. I ara el que heu de dir és el títol de la pel·lícula, d'acord? Escolteu la música...
El director més hiperactiu dels últims
veritat
anys.
Veritat que sí, està molt d'actualitat, eh? I precisament parlant d'ell, la pregunta suplementària. Quan aquest director va ser el fill de Bilbo i quan l'inventor de Robert De Niro?
Doncs aquesta és la proposta de l'Àlex. No sé si la deixi aquesta, la copsat ja a la primera. Ja li agafa. Entra en pànic, entra en pànic. No et preocupis, Desi, ho traurem. Les vostres respostes a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o @finestracr. Teniu una setmana, jugueu, concurseu, potser guanyareu, anireu sumant punts i al final de temporada, qui sap el que ens portarà.
I a més és divertit, que caram!
La finestra indiscreta.
Sabeu què és o heu practicat un polvo desafortunado o porno loco? A ver, se recheta. Doncs és una pel·lícula i el seu director, Radu Jude, ens la presenta a la finestra.
Tu i tu.
Farem un viatge en cotxe amb Ryusuke Hamaguchi. Adrià Escudero ens demostra per què és un Eternal.
You know what's never saved the planet? Your sarcasm.
I per sobre de tot, els 90 anys de John Williams. Una reverència.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Los muertitos de Gorina.
Thank you. Thank you very much. You people at home, I'm not kidding about those cameras, okay? See, in case you just tuned in and you missed the announcement earlier, you really need to have a camera fully loaded with film and ready to go for this monologue to work. So, don't worry, while you're getting your camera, really hurry. I'll just be killing some time here. I'm not saying anything important. It's really great to be back here on Saturday Night Live. It's sometimes. The thing is, see, that this is probably the freest, most daring 90 minutes in commercial television.
Recordeu el doctor Johnny Fever, el discjòquei de Radio Cincinnati, la sèrie d'aquella de televisió dels anys finals dels 70?
Sí, perquè TV3 l'ha de passar molts anys.
És de la primeríssima època de TV3, un dels hits. Doncs Howard Hessman, que interpretava aquest personatge mort als 81 anys, aquí el sentiu, perquè també era un típic monologuista d'èxit. Fet fotimer de la peix al cinema, l'autobús atòmico, el show de Bob Newhart.
Divertidíssim, l'autobús
atòmico. Sortia enredo a l'Academia de Policia 2. En fi, los primeros de la classe, etc. Bueno, ell presideix i la música de Radio Cincinnati anirà fent, no?, al llarg de la nit. Una setmana que té unes desaparicions realment interessants. Moses J. Mosley, ho sabíeu? 31 anys, l'actor i model que va impressionar tothom a la sèrie Walking Dead.
31 anys,
eh? El paper de Walker o Pet Walker d'aquesta sèrie, i que també havíem vist a Los Juegos de l'Hambre, a Watchmen, a American Soul, etc. I un altre curiós personatge, se n'ha parlat poc aquí, era molt curiós, a Espanya molt poc conegut, era Roberto Pérez Toledo.
Mira, si no nos gusta, nos vamos. ¿Qué problema hay? ¿No nos van a secuestrar?
¿Cómo que no? Igual sí.
Tú quédate si quieres, yo voy a entrar.
No, a ver, no voy a dejarte sola.
Perdonad, la orgía es aquí, ¿no?
No buscaba nada.
La orgía vindrà després en Radu Jude. Però Roberto Pérez Toledo, que ha mort als 43 anys, aquest director guionista canari, acabava d'estrenar amb una obra de teatre al Maria Guerrero que es diu Manual Básico de Lengua de los Signos para Romper Corazones. Vivia amb cadira de rodes des de feia temps per una malaltia incurable. I la veritat és que havia fet poc cinema, molts curts, això sí, moltíssims. 6 puntos sobre M, Al final todos mueren, Los amigos raros, en fi, Como la espuma, que és potser la pel·lícula més coneguda, i era un gran militant del moviment LGTB. Bé, una mort trista i lamentable.
I molt, i sobretot que va ser com impressionant la resposta a xarxes socials. Era com una persona molt, jo no el coneixia, però molt estimada, i o sigui, la gent estava realment molt, molt afectada per la pèrdua.
La vam tenir al Finestra Indiscreta i mira, aquí el teniu, dient-nos alguna cosa
de la últimamente como, de hecho, él entró en el proyecto como editor de guión. A mí me pusieron a trabajar con un editor.
¿Qué es un editor de guión?
Pues, en teoría, yo también me lo preguntaba, pero es un cirujano que viene a detectar los fallos narrativos.
Diagnóstico.
Sí, que puede decir, esto ya lo has contado, aquí estás aburriendo, aquí estás ralentizando el ritmo.
Una mirada externa.
Una mirada externa que yo en principio la cogí un poco con las uñas sacadas, en plan, ¿qué me va a decir sobre mi guión? Y luego me di cuenta de que viene muy bien que alguien descontaminado desde fuera te diga cosas y opiniones sobre esas 100 páginas que tú mareas para adelante, para detrás.
Ha mort també Paolo Graziosi, un actor italià de 82 anys, descobert al teatre per Zeffirelli, que va llançar al cinema Marco Bellocchio amb la seva pel·lícula La Xina, Vicina, i amb una carrera molt llarga, amb moltes pel·lícules, sortia últimament a Pinocho, per exemple, El poeta i l'espia, és a dir, mai no va parar. Una actriu adorable, absolutament, Rústica Carpio, ha mort als 91 anys. I aquesta periodista, escriptora, lluitadora pels drets civils filipina, estrella del cinema d'aquell país, va fer amb una altra actriu vella, Anita Linda, que va morir fa 2 anys. Recordeu aquelles dues iaies de protagonistes d'una pel·lícula meravellosa de brillante Maria Mendoza, que es deia Lola? De
dues... Sí, a la pel·li sí que me'n recordo.
Aquelles dues dones que els seus fills s'havien enfrontat i hi havia un problema criminal i elles intentaven salvar-los i es feien amigues i tal i qual. Doncs ha mort la segona de les dues actrius d'aquesta pel·lícula. Llàstima. Ha mort James Beatgood, als 88 anys, fotògraf, artista visual, drag queen, i va ser l'autor, darrere de l'Anonymous, el pseudònim que va fer servir durant molt temps, de Pink Narcissus, una de les pel·lícules mítiques del cinema underground nord-americà dels 70, i a més, va ser la revolució sexual gay en el món del cinema, molt a l'època d'Andy Warhol. I ha mort Ezio Frigerio, als 91 anys, director artístic i dissenyador de vestuaris, sobretot molt conegut pel treball que va fer el Cyrano de Bergerac, la versió de Gerard Depardieu, perquè va ser fins i tot finalista a l'Oscar. I acabaré amb un ignoradíssim, oblidadíssim i estranyíssim actor americà que tenia 95 anys i que es deia Carleton Carpenter. Era un jovenet, activista també dels moviments joves americans dels anys 50, actor a la Metro-Goldwyn-Mayer, autor de cançons, amic de Marlene Dietrich i de Debbie Reynolds, i aquí el tens, amb Debbie Reynolds, els dos, cantant aquesta cançó, que va ser el gran èxit de la seva vida, a un musical que es deia Two Weeks with Love. I la cançó, abadabà, Honeymoon. With a long tail, Lordy, how she loved him. Each night he would find her there swinging in the coconut tree. And the monkey gay at the break of day loved to hear his chimpy say. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba said the chimpy to the monk. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba said the monkey to the chimp. All night long they'd chatter away. All day long they were happy and gay. Swinging and singing in the honky-tonky way. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba means monk, a love for you.
Abba-dabba-dabba in monkey talk means chimp, I love you too.
Then the big baboon one night in June, he married them and very soon they went upon their abba-dabba honeymoon.
All night long they chatter away, all day long they were happy and gay, swinging and singing in the honky-tonky way. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba means monk, I love with you. Abba-dabba-dabba in monkey talk means chimp, I love you too. Then the big baboon one night in June, he married them and very soon they went upon their abba-dabba honeymoon.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Escolteu, jo me'n vaig a donar una volta perquè la meva condició física m'ho demana, ja tornaré d'aquí una estona, però abans de marxar, l'Héctor Cortés, un oient del programa, a part de felicitar-nos pels 35 anys, em demana que, i ho diu aquí, o sigui, l'adreci ho pot comprovar, digueu-li a l'Alfons que m'agrada molt com ha portat el programa els darrers dies en absència de l'Àlex. O sigui...
Això ho escrius tu o...
No,
no, tal qual, tal qual.
Por favor.
Està en mayúscules, està, i tot.
Mira, I de pas aprofita per concursar i diu una cosa molt curiosa i us la deixo a vosaltres perquè comenceu a remenar la cua.
Vinga.
Diu, en el darrer programa vareu parlar de la pel·lícula Prisioneros en Ghostland, del Nicolas Cage. Sí. Vaig tenir el privilegi, entre cometes, de veure-la al Terror de Molins i la vaig trobar molt dolenta. Crec que no vaig ser l'únic, doncs força gent va marxar de la marató de les 12 hores de terror i alguns van tornar després. No és cap crítica al festival, doncs va ser una bona iniciativa. Però...
Bé, no, no, però clar, evidentment és una pel·lícula que apuntava maneres, vull dir que s'entén que la portessin, però sí, va ser una mica decepcionant.
Totalment,
Nicolas Cage
sí.
I Sionso, no? Nicolas Cage té un parell de pel·lícules potents aquest any, la del porc, i aquesta que fa d'ell mateix i tot això. Bé, en qualsevol cas, moltes gràcies, Héctor, t'ho agraeixo molt. Àlex, fins d'aquí una estona, ara perquè a més sé que el que ve ara... No te importa.
No, una, es una mierda.
He descubierto algo muy fuerte. Ayúdame a contactar con la NASA enseguida.
Últimamente la NASA y yo no solemos hablar demasiado.
Eso cambiará. En cuanto les digas que la Luna se ha salido de su órbita.
¿Por qué mienten sobre esto?
Ya no hay marcha atrás.
Doncs bé, l'estrena potent, se suposa, de la setmana és Moonfall, que teòricament ha d'acabar amb el regnat de Spider-Man, que porta 7 setmanes d'essi. Jo, vaja, 7 setmanes, que no recordo, és de Titanic, vaja. A la taquilla, el que passa és que serà allò que diem per eliminació, no per mèrits propis, perquè realment Moonfall és fluixeta, fluixeta, eh?
Jo no sé, i encara té la gent ganes com d'anar a veure aquestes pel·lis com l'estrena important, vull dir, no sé si és el moment, no sé, igual de cop és un èxit brutal, eh? Però aquest tipus de pel·li, jo pensava que ja estava una mica com vella, no? Com que ja no funcionava.
No serà un èxit brutal, la pel·lícula és vella, és a dir, Roland Emmerich...
Clar, li ha, és la mateixa pel·li de sempre,
li ha passat el moment... Intenta la segona part... És a dir, la primera part és Roland Emmerich, tot el que hem vist tota la vida, ciutats destruint-se i tal. Això sí, amb bastant menys pressupost del que normalment tenia. Vull dir, l'Emmerich últimament ja fa unes pel·lícules amb associacions una mica rares, de produccions i tot això. I a la segona meitat intenta fer una cosa que no ha fet mai, que és posar-se transcendent i fer aquest salt. Villeneuve, Nolan, és a dir, passem del catastrofisme a l'existencialisme espacial, per entendre'ns. I no se'n surt.
Però això amb una pel·li que va de la Lluna sortint-se de la seva òrbita ja, no sé com... Sí. És una mica raro, no?
Ja ho veuràs si la vols veure, en qualsevol cas, no? Moonfall, bé, a veure, tampoc és un desastre, eh? Però vull dir que és curiós com ara hi ha Villeneuve i Nolan, no? I als 90 hi havia Emmerich i Michael Bay... Mm. I els dos s'han quedat, perquè he vist el tràiler de la nova, el Michael Bay, aquesta a l'ambulància i tal, i pensava, mare meva, realment estem tornant als 90s d'una manera.
L'únic l'humor, no, de Michael Bay, que jo així sempre penso, jo què sé, això sempre juga a favor.
No, però... no, jo els admiro, eh? Perquè encara que sigui per estafar 140 milions de dòlars per fer
per aquesta
pel·lícula una altra vegada,
sí,
li dono un mèrit. Està molt còsmic, com sempre, Roland Emmerich.
Elche, pueblo mío, descálzate y anda. Produce un hijo de los que vivieron de la vía para arriba.
De inmediato. Aquest que sentíem és El Niño de Elche. Aquestes setmanes estem tenint uns quants documentals de tipus musicals. La setmana passada sentíem La Polla Records, No Somos Nada. No sé si t'agrada El Niño de Elche o què?
Sí. No és que controli molt, però sí que m'agrada. Sí. I ella em sembla com una figura interessant i com molt misteriosa, o sigui que tinc curiositat per veure el documental.
Doncs mira, i encara et convencerà més el seu director, el Marc Sempere, parlant-nos de la pel·lícula.
Hola, me llamo Marc Sempere Moya y junto a Leire Apellániz he dirigido la película documental Canto Cósmico, Niño de Elche. Es una película que intenta retratar al cantante heterodoxo que viene del flamenco Niño de Elche. La idea de hacer esta película nació porque vi un concierto de Paco, Niño de Elche, que realmente me explotó la cabeza y las tripas. Fue una experiencia muy fuerte para mí, porque me tocó la voz, me tocó la propuesta musical, pero también me tocó a nivel ideológico o a nivel teórico, y también me impactó mucho cómo una persona que tenía tan interiorizada una tradición tan profunda como es el flamenco, podía ir en contra de esa tradición. Me parecía que ir en contra de la propia tradición era ir en contra de tu comunidad, de tus raíces, de tu gente. y me preguntaba por qué una persona que tiene una base tan fuerte necesita ir en contra de ella. En la película aparece pues sus padres, su base familiar, y también aparecen muchos artistas como Pedro G. Romero, Angélica Liddell, C. Tangana, que no salen hablando de Paco y cantando las excelencias de Paco, sino que salen hablando de sí mismos o mostrando qué es lo que ellos hacen, porque nos interesaba mostrar qué es lo que Paco ha pillado de estas personas, qué es lo que el niño de Elche ha pillado de estos artistas y ahora le conforma. No era tanto como que expliquen cómo es niño de Elche, como que literalmente puedas ver en la película qué es lo que niño de Elche ha cogido de ellos.
I encara una estrena més aquesta setmana d'Essi, que es diu El Brindis, que és la comèdia francesa de la setmana, per entendre'ns, i que, ostres, em va irritar moltíssim, perquè saps aquestes pel·lícules, aquesta escola Amélie de sobrenarrar tot el que van fent els personatges i que els personatges pensin que fan una cosa
i estan però, fent una altra,
però saps que no l'està fent, que només ho està pensant. I així tota la pel·lícula, això sí, dura una hora i vint, és a dir, que passa volant. Però vaja, tampoc és la comèdia francesa de l'any, encara que moltes vegades en el pòster ho posi, no? No sé quants milions d'espectadors. Doncs escolta, si les estrenes ens han fallat una mica aquesta setmana, doncs les estrenes de cine. Anem a les plataformes.
3, 2, 1, ignition. A un joven, Leo Newman, lo meten en una maleta un grupo de enmascarados. La policía de Nueva York tiene 4 sospechosos, todos británicos.
Catherine Newman, ni me imagino por lo que estás pasando en este momento.
Quiero a mi hijo. Y quiero recuperarlo.
Espero que t'agradi la música, Desi. Ja he vist la cara que posaves. A veure, anem per parts. Ja has vist els primers capítols?
No trobava com la relació entre el primer tall i la música. Digo, ui, aquí ha passat alguna
cosa. No hi ha cap relació. Ja saps que a mi m'agrada fer una mica de llum de gas. La música, Los Vigilantes de la Playa.
Exacte, sí.
És perquè no sé si has pogut veure ja els capítols
No, però tinc curiositat. Què tal està?
No, jo tampoc, encara. Jo m'espero que les sèries estiguin senceres, però tothom està parlant tant d'aquesta que crec que m'hi hauré de posar, no?, de Pam and Tommy, que
sí.
Ho vam dir ja la setmana passada, però tenia curiositat per saber què en pensaves tu d'aquest fenomen, que de cop tothom recordi el vídeo porno aquell que tothom piratejava, vaja, és que quina moguda. A Disney Plus la trobeu. El tall era Uma Thurman, està una sèrie a Apple TV que es diu Suspicions, Sospechosos, i bé, la veritat és que jo no l'he vista, però els comentaris que he sentit és, especialment, que desaprofitada que està Uma Thurman.
Sí.
Que això, no... que desaprofitava la sèrie.
A la sèrie, ostres.
I que això és un pecat mortal. Bé, a Movistar tenim a Tim Blake Nelson, a Old Henry, que és un western, la veritat, de ser... Saps allò quan dius, ostres, aquest western l'he vist ja tantes vegades?
Ja, com molt intercanviable, no? Sí.
És granger amb un fill que de cop li arriba un home ferit a casa al que el persegueixen uns bandolers i descobreixes que aquest granger és un mega cowboy d'èpoques passades i matances a cascoporro. Bé, no està malament, però vaja, una més, eh? Richard, a Amazon Prime, la nova sèrie sobre Jack Richard, que l'havia interpretat Tom Cruise, que és veritat que jo m'he llegit els llibres i la descripció que fa no és gens Tom Cruise, parlant d'un tipus que fa 2 metres d'alt, que és molt forçut, és el tipus de personatge que han buscat per la sèrie, un tal Alan Ritson. A veure què tal, són els mateixos creadors de Jack Ryan, i Jack Ryan, per exemple, ha estat molt bé. A Netflix, una pel·lícula, A través de mi ventana, que és del Marçal Forés.
Del Marçal, sí.
Que
és molt
fa molts anys d'animals.
Clar, i a més era una pel·li com molt indi, no? De fet, molt petita i com molt pop i una miniatura, no? I de cop aquesta és l'adaptació d'un best-seller, no? Així juvenil, no?
Sí, no, és l'aposta forta de la setmana de Netflix, no? Una d'aquestes comèdies romàntiques que normalment fa Dani de la Orden, però ja n'ha fet 80 seguides i, doncs mira, aquesta la fa el Marçal Forés, no? També Murderville, que és una sèrie d'aquestes d'un policial que resol un crim a cada capítol i a cada capítol hi ha un famós fent d'ell mateix, no? Sharon Stone, per exemple, el protagonista és Will Arnett, és bastant divertida. A l'HBO, segona temporada de Raised by Wolves, la sèrie produïda per Ridley Scott, que per mi és una pallissa d'aquestes de quan Ridley Scott es posa d'aquest plan, que uf, em costa una miqueta, però vaja.
Jo vaig intentar i em va semblar molt interessant, però també vaig pensar una mica com tu, que no era el moment, em va agotar una mica, però
els androides,
però era potent, sí.
No, sí, de producció i de tot, fantàstica. I a Filmin no arriba aquesta setmana, arriba la setmana que ve, però hi ha algunes sessions als Zoomzets i per això l'hem justificat aquesta setmana. Un polvo desafortunado o polvo loco. Això tan estrany que heu sentit a la promo. És la pel·lícula que va guanyar al passat Festival de Berlín fa gairebé un any, romanesa, i és la història d'una professora que grava un moment íntim amb la seva parella, es penja a internet, tota la polèmica, tota, bé, ja saps, la hipocresia que sorgeixen en aquestes situacions. Va venir el seu director a presentar-la a Sant Sebastià, el Radu Jude. Està a Zoomzets, però la podreu veure a Filmin a partir del dia 11 i vam parlar amb ell una estona. I tot això és el que ens va explicar. Pareu atenció perquè és realment interessant les respostes que dona Radu Jude a algunes qüestions tant de la pel·lícula com de la vida mateixa. Estem al Festival de Sant Sebastià amb el Radu Jude presentant la pel·lícula Bad Luck Banging or Loony Porn, un polvo desafortunado o porno loco. Welcome, thank you for being here.
Hello, hola.
Va ser millor o pitjor guanyar en una Berlinale sense públic? Perquè ja sabem que la moral, quan s'ajunta a la massa, pot disparar-se.
Well, I don't know if it was...
Prefereixo el cinema vist en una pantalla gran i amb el públic, però no sóc un purista sobre el cinema o sobre la forma de distribuir el cinema.
I'm not a purist, I'm not somebody obsessed.
Per tant, si el film va ser mostrat online, acord amb les circumstàncies, va ser una bona manera d'adaptar-se de la Berlinale al que es podia fer. Van fer alguna cosa en lloc de no fer res, per tant, no tinc cap problema amb això.
La veritat és que molts de nosaltres ens preguntem què hauria passat en aquella primera escena al ser vist en públic per primera vegada.
No, no hagués passat res. Només és una mica de sexe banal. No és molt convencional, però no és res brut. No és violent, només una mica de sexe banal. Crec que tot hauria anat bé.
I com vau rodar aquesta primera escena? Com qualsevol altra o li vau donar un tractament especial?
Like John Ford says with a camera.
La vam rodar amb una càmera, com deia John Ford. En realitat va ser una mica complicat, perquè mai havia rodat una escena de sexe abans. Però l'actriu va ser molt valenta. Per fer del seu marit vam agafar un actor porno i això va ser tot. Vam trigar com mitja hora i al final tot va ser molt senzill.
En aquest festival, Johnny Depp ha rebut un premi honorífic. Ara mateix està en una situació complicada, una mica similar a la de la protagonista de la seva pel·lícula. Què opina d'aquests linxaments públics a les xarxes socials?
Bé, no conec els detalls del cas de Johnny Depp. He llegit una mica sobre la controvèrsia i he llegit la resposta del festival, que crec que és molt correcta. Crec en la justícia i crec en una democràcia. Una persona, abans de ser condemnada, ha de ser un ciutadà lliure, amb tots els seus drets. Fins i tot el de rebre un premi. Crec en això, no a la justícia feta pel Facebook o en judicis individuals. Això cada vegada passa més, però també estic a favor de la llibertat d'expressió. No sóc conservador i no crec que no es pugui dir mai res sobre cap tema, però crec que tothom ha de conservar els seus drets, malgrat haver estat acusat d'alguna cosa. Si els condemnen, és la feina de la justícia. No sóc jo qui ha de dir qui és culpable o no, per molt que l'acusin.
A Romania, la pressió de les xarxes és igual que altres indrets o és especialment cruel?
És difícil per mi comparar. No conec els altres països, però crec que potser per la pobresa o la impossibilitat de dedicar-se a altres coses fa que la gent inverteixi més temps a les xarxes socials. Crec que l'odi i l'agressivitat és més elevat que altres llocs. No hi estic en contra. Les utilitzo molt. Però són com una arma. L'has d'utilitzar bé.
It's like a weapon, you have to use it wisely, you have to use it.
L'has de fer servir per coses bones i no dolentes. Veiem una cosa al Facebook i de seguida volem contestar. Ens hem de reeducar per no ser tan ràpids en les nostres reaccions.
Quick in reactions because Facebook.
Perquè les xarxes socials et demanden molta immediatesa i per segons quins temes, potser necessites uns mesos o un any per formar-te una opinió. Però, evidentment, un post l'has de respondre ara. No té sentit fer-ho l'any següent. Per tant, hem de reeducar-nos en no ser tan ràpids a l'hora de jutjar.
So I think that's a problem that we should educate ourselves not to be so quick in judgment and in reactions, I think.
Pot comentar a nivell formal aquestes diferències entre els tres capítols que fa passar del dogma al documental i posteriorment a l'obra de teatre?
Well, what can I say? It's the film...
Considero que el film no és massa una història, si se'm permet ser una mica pretensiós. És més aviat una anàlisi sociològic del país, del món, de les morals. I per tot això vaig intentar fer servir diferents formes, diferents estructures, perquè penso que el cinema és una eina per pensar, sobretot. No només per entretenir. I el pensament, a vegades, agafa una forma. Per exemple, aquest got és un got, però també és una forma.
In a form, like this glass comes into this form. It's the glass, but it's form in the same time.
Per tant, el que intento fer és crear la forma apropiada segons el tema de la pel·lícula.
Somehow proper to the topic of the film.
A la segona història tenim un munt d'informacions i imatges d'arxiu. Com les va triar?
That became a little bit later. I collected a lot.
Això va arribar una mica més tard. Vaig buscar molta informació per la pel·lícula, però no per incloure-la tota. Vaig crear una carpeta al meu ordinador i les vaig anar acumulant. I quan vaig tenir aquesta idea del diccionari, em vaig dedicar durant 2 anys a guardar informació d'internet, de la televisió, del que llegia. A la primera versió teníem més material encara, 1 hora de metratge. Ara són uns 25 minuts. Doncs això, la recol·lectava i amb el temps eren elles que ja venien a mi.
The quotations come themselves to you.
Puc preguntar-li quin dels finals és el correcte?
No, there's no good one ending.
No crec que hi hagi un de bo. La idea era que no n'hi hagués i convidar-vos a vosaltres a escollir-ne un. Per tant, els tres són bons si vols escollir. O sempre pots pensar-ne un de nou.
Des de fa ben bé 20 anys que l'escola de cinema romanesa està molt ben considerada. Sent el deure de mantenir aquest nivell?
No,
al contrari. Des de que vam començar, a banda d'un o dos directors, encara no hi ha hagut temps per establir una tradició.
There's no tradition of cinema in Romania.
Per tant, és molt fàcil sense aquesta pressió. Si fos espanyol, amb Buñuel, Víctor Erice, Almodóvar i altres grans directors, seria més estressant.
Spanish filmmakers, I think it might be a little bit more stressful, but
per nosaltres va ser molt fàcil. No teníem tanta tradició.
És conscient la societat romanesa de la importància de la seva cinematografia a nivell internacional?
Bé,
això dependrà de a qui li preguntis. Molta gent aprecia les pel·lícules d'autor. Altres prefereixen el cinema més comercial o d'entreteniment. En general, no els interessen massa els festivals. Ara hi ha una onada de cinema comercial romanès. Però el finançament és un sistema molt i molt enrevessat. I jo, personalment, no estic en contra del cinema popular.
I'm not against popular cinema or entertainment cinema.
Però si comença a dedicar-se només a aquest cinema, no hi haurà espai per propostes més alternatives. Està passant a Polònia, a la República Txeca, i nosaltres comencem a patir-ho. Jo vull intentar preservar-ho perquè considero que el cinema és art.
So I still want to preserve and I believe in cinema as an art. as well, so I'm on the other side in a way, you know.
Radu Judah, thank you very much for being here. I really enjoy your movie, so thank you.
Thank you so much. Thank you, gracias.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time, hit it. And hold it right there.
Doncs hem sentit a Radu Judah, la setmana que ve estarà a Filmin, Desi, te la recomano de veritat. I bé, tot això venia per les plataformes, que a vegades quan ens perdem algunes pel·lícules és un bon lloc on recuperar-les. Ara arriben molt ràpid, per exemple, doncs a Disney Plus ja està Eternals, no? Que era una de les grans estrenes de finals d'any. I hem tingut amb nosaltres a l'Adrià Escudero, que és aquest actor català que fa una petita aparició a la pel·lícula, però que, clar, va poder viure en tot aquest món enorme de la Marvel, i vam dir, escolta, fem uns guilty pleasures amb l'Adrià Escudero. Clar que sí. Doncs tenim amb nosaltres l'infiltrat a la Marvel, l'infiltrat català a la Marvel i infiltrat a Madrid també aquests dies. L'heu sentit mencionar, suposo, arrel de l'estrena The Eternals, i vaja, estic segur que el sentireu a mencionar molt més, però per si de cas aquí el tenim fitxat ja, els Guilty Pleasures, a l'Adrià Escudero. Benvingut.
Moltes gràcies, Alfons, un plaer. Soc molt guilty, de... no, és conya, és conya.
Hace 5 años Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos.
Parlant d'aquestes clàusules de confidencialitat, en teoria, què no podies fer o dir abans de la pel·lícula?
Clar, la clàusula de confidencialitat ja me la van fer firmar abans de que m'agafessin. O sigui, per fer el càsting, perquè em passessin el càsting ja vaig haver de firmar-ne una. Un cop em van agafar, em van enviar un contracte en el qual hi havia diverses clàusules que havia de firmar. Clar, en aquell moment no n'era gaire conscient, jo estava molt amb la il·lusió de la peli, no? I era com, ah, sí, jo firmo, no passa res, vull dir, cap problema. Un cop a la pel·lícula, doncs sí que vaig poder veure doncs, que tot era hi havia molt de secretisme, no? A mi només em van passar les meves escenes que havia de rodar, que a més canviaven a diari, vull dir, el guió et canviava cada dia, i me recordo que el guió me'l va portar primer un tio, me'l va portar a casa, no? El primer guió que vaig rebre en un sobre, un tio que anava amb xandall i sabates, que semblava un personatge del Grand Theft Auto, el Nico Bellic. No em van enviar els ulls, no? Amb un accent molt de l'Europa de l'Est. Em va dir, here is your script. Sí. És molt surrealista, tio. Jo vaig flipar. Vaig agafar el guió i vaig dir, hòstia, tio, qui era aquest person?
Quina va ser la més gran sorpresa en aquest sentit? Quin va ser, dius, hòstia, que bon tio, bona tia, o el que sigui?
Home, tots em van semblar molt propers i molt bona gent. Amb el que vaig passar més temps del cast principal és amb en Barry Keoghan, que és l'irlandès que interpreta el Druig. Doncs amb aquest va ser el que vam passar més temps, no? Perquè vam fer molts assajos d'una escena que no vam acabar rodant, que era un combat de boxa. I després vam tenir diverses escenes que tampoc sí que les vam rodar i no es van posar tant a la pel·lícula final, no? Però amb ell va ser amb qui vaig passar més temps i passava moltes hores doncs, xerrant i tenia una Nintendo i es passava hores mortes perquè hi ha moltes, ja ho diuen, no, que l'actor a vegades se'l paga per esperar, llavors tenia moltes hores mortes que podíem aprofitar. Clar, jo els gomets que comentava l'Àlex no ho vaig veure, però sí que em sonava que algú em va parlar de que si estàvem en un event no es podia parlar amb Angelina Jolie o alguna cosa. Però després vam anar a un event en una festa de tancament que estava la Gemma Chan només, que és la asiàtica britànica, la que fa de Cersei. I jo no vaig notar que... Ella anava amb el seu sèquito d'amics que no se li despegaven, no se les enganxaven de sobre, però no recordo que... Sí, no ho vaig notar com que ningú se li pogués apropar ni res. Però suposo que té sentit en un lloc... El set segur que sí. El set seguríssim. Jo crec que no, deu estar estipulat a algun lloc que no vagis a parlar-li als actors o... Perquè, clar, estan preparant-se per les escenes i, a més, si és l'Angelina Jolie, imagina que tothom va «Ei, un autògraf, ei, una foto!» I és com «Ei, deixeu-me currar, penya!»
Peter, ¿cómo sabes que ese Spider-Man no se llevó el plutonio?
Él no haría una cosa así. Al contrario, probablemente ahora estará pensando en quién lo hizo.
Si no está involucrado, ¿por qué no va la policía y lo demuestra?
Eso no es tan fácil, Gail. Piensa que no es un ser normal. Creo que Spider-Man hace muchas cosas buenas, pero si la gente supiera quién es, no sería lo mismo.
Jo soc, era fan de Marvel, de, sobretot dels còmics de Spider-Man, de jove i tal, però el que és l'univers cinematogràfic no l'estava seguint fins aquell moment. Clar, que em van agafar, em vaig posar les piles i em vaig començar a veure-les, no? Algunes em van agradar més, algunes em van agradar menys. M'agraden, crec que és espectacular d'entrada l'univers que han creat. Vull dir, la capacitat de... És com una sèrie, no?, però de pel·lícules. I la continuïtat que tenen tots, el pressupost immens, la capacitat de posar tantes estrelles i personatges dels còmics, no?, i donar-los continuïtat i fer que facin cameos, crossovers i que apareixin i tal. Això em sembla una passada. I crec que és un somni de qualsevol nen, també, no?, sobretot, perquè quan som nens que ens imaginem aquestes coses, no?, de, hòstia, m'agradaria veure, no?, jo de nen m'imaginava, no?, l'Spider-Man, no?, lluitant contra aquests i contra tal, i pum, i de sobte això ho fa en realitat. O sigui que en aquest aspecte és una passada.
D'aquestes pel·lícules, de totes les que has vist, quina és la que més t'ha agradat?
Eternals.
Eternals. A banda d'Eternals, diguem.
A banda d'Eternals.
Però molt bé, molt... estàs entrenat, eh?
Crec que la d'Endgame.
Aunque haya solo una mínima posibilidad, se lo debemos... a los que no están en esta sala, el intentarlo.
Sí, perquè a més també tenia un punt... evidentment que era una pel·lícula que era una conclusió de molts events, no?, que es anaven increixent, però m'agrada molt també cada escena tenia molt de pes a nivell emocional i dramàtic i hòstia, vaig veure un nivell d'acting molt alt i m'hi fixo molt amb l'acting i em va agradar molt Endgame.
No, estic totalment d'acord. Infinity War era com tots els clímax d'acció i Endgame eren clímax emocionals. Era una pel·lícula amb molt poca acció, de 3 hores, i tot i així, era increïble.
Sí, totalment, totalment. I potser és per això que em va cridar més l'atenció, perquè evidentment que m'agrada una bona acció i vista al cine impressiona, no? Però potser és que tantíssima acció... A més, les vaig veure com intentar veure com molt de seguides, no? I potser em vaig trobar una mica de tanta acció. Potser per això vaig apreciar aquesta part també més emocional. Però la d'Infinity em va molar molt, també. A mi el cinema me'l va introduir un dels meus germans, el Pol, que ell té 15 anys més que jo, i de petit, quan jo era nen, i que tindria doncs, 15-17 anys, em portava molt al cine. Ell, el tipi, li demanava unes pessetes al papa, no? Escolta, això, i em portava al cine. Llavors vam agafar una tradició amb ell de quan jo era petit, que anàvem molt al cine. I crec que aquí es va forjar el meu amor pel cinema, perquè realment era una festa per mi anar al cine, de com, sí, anem. Llavors vam anar a veure, i em portava de tot, des de Toy Story fins a les de Clerks 2, que vam riure moltíssim, jo era molt nen encara quan la vèiem, però, clar, si sóc fetichista d'algú, jo diria que o sigui, el meu guilty pleasure més potent és que sóc friqui del Senyor dels Anells.
Arribes més tard del que et penses. Les forces de Sauron ja han emprès la marxa. Els nou han sortit de Minas Morgul.
M'encanta, però a rabiar. Les puc veure un mínim un cop a l'any, les veig, segur. Ara potser aquests últims anys no, més d'un cop no, perquè no tinc tant de temps i estic molt en moviment, però sí, els Senyor dels Anells és com...
Les del Hobbit també, perquè això s'aproparia més a Guilty Pleasure també.
Ja, les del Hobbit estan bé, però no m'agraden tant com les del Senyor dels Anells. Clar, és que ara sembla que l'estigui hateant amb ella, que l'estigui hatejant, no? I no és que les odiï ni res, però em va semblar que tenia un aire com més còmic, tot plegat. I no sé, el Senyor dels Anells ho vaig trobar com més complet, a la pel·lícula, com a producte, com més... És que estan molt ben fetes. És que el Senyor dels Anells estan molt, molt ben fetes.
Ja ho saben a la Marvel, que t'agrada el Senyor de la Terra Mitja.
Pues no sé si ho saben. Segur que està... El Kevin Fitch estarà escoltant ara a Catalunya Ràdio. La Roca m'havia agradat molt.
Las águilas están en la roca. Han entrado en la sala de la cisterna.
I després l'he vist de gran i m'havia semblat que havia envellit malament.
Pot ser. Jo la Roca m'agradava molt, però amb el temps m'ha agradat més Conner, per exemple.
Oh, Conner m'agradava molt, eh? Conner està molt bé.
Director predilecte, allò que dius, hòstia, algun dia, si pogués, treballaria amb aquest senyor. O senyora.
Bueno, soc molt fan d'en Tarantino. M'agraden molt les del Tarantino. Aquí a nivell d'Espanya m'agradaria en Sorogoyen. M'agrada molt en Nolan. Sí. En Jarrett m'agradaria molt treballar, també. En Yorgos, en Lanthimos, també.
Un dia d'aquests, una setmana d'aquestes, et citarem perquè sonarà el teu Guilty Pleasures a la finestra indiscreta.
Perfecte, molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies i res, molta il·lusió estar aquí.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I per què posem música canyera a aquestes hores de la nit, que ja és hora d'anar a dormir, que estem acabant la finestra? Un últim tema de Ràdio Cincinnati, ja que els hem estat escoltant aquesta segona hora per anar-nos acomiadant, Desi i Àlex. Ah, però abans tenim una joia.
Però no només és una joia, és que Desi, prepara't.
Vinga.
Prepara't. Ara ve l'audiovisual, i l'audiovisual avui dedicat a John Williams, perquè fa 90 anys aquesta setmana. I farem tot una selecció de les pel·lícules més emblemàtiques, en fi, etcètera, etcètera, el típic. Però ara un regalet sorpresa per acabar la finestra indiscreta. He trobat un document de la televisió sueca que estan John Williams i Steven Spielberg en un estudi de gravació, John Williams al piano, amb una màquina de Super 8 projectant-se una escena d'E.T.
Bueno.
I mentre John Williams va creant el tema d'E.T., i Spielberg li va dient, bueno, i si ho fas d'aquesta manera, i si ho fas d'una altra. O sigui, sentiu, perquè està en anglès, eh?
Que guai.
Però és xulíssim. I quan acabi això, la primera banda sonora que va fer mai John Williams en una pel·lícula de l'any 1958, dolentíssima, inèdita aquí, que es diu Daddy O. Però ja veureu quan soni, que sembla... En fi, banda sonora d'aquelles típiques de l'època d'Emlerbesten i companyia. Per tant, regalasso.
Doncs així acabarem, Desi. Em sembla un gran final i un gran inici d'audiovisual. Moltíssimes gràcies una nit més per acompanyar-nos a la finestra indiscreta i a Catalunya Ràdio.
If it would be convenient to go into the call.
Yeah. I like that. Matter of fact, it seems like a very natural transition into the loneliness and out of the tenderness.
Yeah. Yep. Let's see if we can do it.
Okay.
The thing is, where do we shift from the call to the theme? Is it on his smile? Is it when he touches the face?
That's a good question. That's a wonderful question, and your choices are as many frames long as the sequence.
I wouldn't let anybody hurt you. We could grow up together, E.T.
That's certainly the call, isn't it?
Yes, that's the call. That's the call. And this is the loneliness. This is Elliot's love. This is his heartbreaking.
Does he look up again?
He looks up a second time.
But the call has to be there.
Oh, yeah,
it?
I think you're right. Absolutely.
Let's get that.
Absolutely. I always get that confused.
Sometime, I thought.
Sometimes. Does it ever go up once in the movie yet? It hasn't gone up yet, has it?
At the end. I'll save it for the last reel. Up or down? maybe once down. It could go down once and then go up.